Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Ràdio Olot i a Olot Televisió. Avui fem tertúlia amb en David Serra Mitjana. Què tal, David, com estàs?
Bé, i tu, Joel?
Encantat de tenir-te aquí.
Igualment de ser-hi.
Gràcies per ser-hi. Per cert, aquesta és l'última tertúlia abans de donar-vos vacances.
Que és el regal d'aniversari, això.
Regal d'aniversari. Ah, per cert, avui fa anys. Ja l'heu felicitat o no?
Per molts anys, gràcies.
Per molts anys. Avui.
Sí, no, jo, mira que no m'agrada celebrar-ho.
No,
i...
és veritat. A quants en fas, ho puc preguntar?
Tres més que tu.
Tres més que jo. Josep Maria Ginebreda, què tal?
Molt bé.
És cert, és cert.
De moment, sí.
Avui parlarem d'un sector que coneixes prou bé, eh?
Mm-hmm.
Sí? El sector de la pagesia, que ja sabeu que ha passat la nit a Coll d'Ares per fer paleses les seves reivindicacions a 4 dies de les eleccions europees. Qui els ha anat a veure és Antonio Boixadors. Què tal, Toni, com estàs?
Molt bé, i tu?
Encantat de tenir-te aquí. Per cert, Xavier, suposo que es veu prou clarament la samarreta que avui ens porta el nostre estimat Boixadors. Guaita.
Es veu?
Revolta,
sí,
pagesa.
No? Sí, sí. I al darrere sí. També, eh?
Ah, també?
Sí, espera't, m'aixeco. Queda molt malament.
Es pot aixecar, Xavier?
Sí?
Bueno, aviam, sí, fes la volta, a veure.
Va.
Vinga, a veure.
Desfilada de models.
Guaita.
Sí?
Sí, però estigues quiet, que si no, no et veiem.
Va.
Ara, revolta pagesa. Aquesta és la samarreta que ahir circulava per Coll d'Ares.
Sí, 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 que em va ser anar a comprar-ne una.
Molt bé.
No només perquè volia tenir-la, sinó també perquè així ajudes també a les arques, diguem-ne, de l'associació, que no crec que la ballin gaire, això.
De fet, ahir va ser un dia en què es va tornar a posar de manifest, sense Unió de Pagesos, després en parlarem d'això, sense Unió de Pagesos, es va posar de manifest el malestar del sector primari a 4 dies de les eleccions europees, com dèiem. A més, s'han ajuntat, recordem-ho, els pagesos de les comarques gironines amb els pagesos de l'altra banda del Pirineu, amb els del Vallespí. I d'aquesta manera volen demostrar aquesta unió, diguem-ne, a banda i banda dels Pirineus. Explica'ns una mica quin ambient vas viure allà dalt i quines sensacions et va donar la concentració d'aquests dies.
Bé, en primer lloc, és obvi que Coll d'Ares és un lloc preciós. Això d'entrada ja et dona totes les garanties de que la cosa serà... vindrà de gust fer-ho. Però sí que quan vaig arribar allà vaig trobar que hi havia força gent. Tampoc és que hi hagués una gran multitud, però és que, clar, el Coll d'Ares també és una carretera que ja normalment és poc transitada i és fàcil de tallar, a més. Bé, vaig trobar un ambient molt reivindicatiu i molt de germanor, òbviament. Va haver-hi un menjar que vam, entre tots, vam portar menjar a la gent de Vallespí, hi havia unes 15 persones així de Vallespí, la resta, que eren uns 100 o 100 i escaig. La majoria eren del Ripollès, però també hi havia gent d'altres comarques, com nosaltres, que vam anar-hi des de la Garrotxa. I a mi m'agradava moltíssim trobar-me la gent del Vallespí i poder parlar amb el català...
Amb el català antic.
Vallespirenc, no antic, no. Vallespirenc.
Dic antic perquè ara ja difícilment...
Hi havia una noia molt jove, per això que em va sorprendre, perquè li parlava amb... que per cert, em sembla que la van entrevistar a TV3, jo diria que sí. Una noia del Vallespí, de Prats de Molló, que era molt jove i que li parlava barrejant, però amb el nen petit, un nen d'un any, li parlava en català i en francès i em va sorprendre.
Els que ens seguiu a través d'Olot Televisió estem veient imatges de Coll d'Ares d'ahir, on el sindicat Revolta Pagesa va organitzar aquesta jornada. Va fer bon dia, la qual cosa també s'agraeix, tenint en compte les pluges de les últimes hores, tot i que a la tarda devia ploure, no?
A partir de 5:15 va caure un bon ruixat, sí.
Josep Maria, tornem-hi una altra vegada, no?
Bé, sí, això és... sempre que un sector productiu està obligat a produir a cost o per sota de cost moltes vegades, que no té una compensació, o sigui que els productes haurien de valer el que costen i poder-se'n viure doncs, dignament, en un sector que hi ha molta mà d'obra i molta il·lusió, perquè si no és pas que sigui... és molt vocacional, si la gent no té vocació de pagès o ramader, és evident que no en pot fer, perquè si a l'horari normal doncs, són 40 hores a la setmana o 37, doncs a pagès doncs, són 60 o 70, a més, amb obligacions a dissabtes i diumenges, sobretot els que tenen bestiar. Llavors, com que des del punt de vista polític l'obsessió i està bé, és de que els consumidors, que és el 100% dels votants, han de poder comprar els productes barato, llavors artificialment, ja sigui castigant el que els produeix, ja sigui fent importacions de països tercers amb productes que no reuneixen les condicions sanitàries que se'ns obliguen aquí a fer-ho, llavors vol dir que estem jugant doncs, amb els àrbits comprats i que no, així no ens en sortirem mai. És a dir, que d'alguna manera... Ara penso que han ficat... una primera pedra doncs, per construir una plataforma que diuen el gremi de pagesos i ramaders, perquè està demostrat que els sindicats, tant a nivell industrial com a nivell agrícola, està demostrat que l'Estat és prou hàbil, o el govern de la Generalitat és prou hàbil, com per comprar-los i pràcticament són uns funcionaris més. De fet, amb els de Madrid, amb l'Álvarez i en Unai Sordo, ja li diuen come gambas, que són gent que van a fer un bon tiberis, que van d'això, els tenen doncs, ben pagats i quiets i tranquils. I els sindicats d'aquí, tant Unió de Pagesos com Joves Agricultors, doncs, també s'han aburgesat molt. L'administració els hi ha donat càrrecs, els hi ha donat subvencions, i els ha d'alguna manera mantingut els càrrecs directius i ha mantingut doncs, el sector doncs, tranquil i quiet. Si fan un gremi, és molt diferent, perquè fico, per exemple, el gremi de marxants, aquests marxants doncs, que van a fer mercats ambulants i tot això, aquests estan organitzats i tenen acollonits a tots els ajuntaments, perquè se saben la normativa, se saben, jo me'n recordo que des de la cooperativa, quan volíem anar al mercat de Girona, en Sobrequés, que el regidor em va dir, ui, tenim el gremi de marxants que ens té controladíssims. Diu, tenen la llista d'espera i ells saben, diu, nosaltres no podem fer cap excepció ni cap favor a ningú, perquè ells ens tenen, ja dic, que no sé com l'han aconseguida, però tenen la llista d'espera i quan hi ha una vacant és el gremi que es diu, ara toca aquest, i ara aquest, d'aquí el mes que ve, hi haurà de baixa aquest i aquest altre. O sigui que ho porten molt controlat.
O sigui, és un lobby de pressió.
És un lobby de pressió, un lobby organitzat, amb capacitat de fer pressió si cal. Però quan estàs molt ben organitzat, cas que va passar a l'Ajuntament de Girona, ja no cal fer pressió perquè ja saben que la pots fer. I quan tu tens suficient força, l'administració és molt, molt, molt cautelosa, sobretot quan els hi pot portar un desgast electoral.
David.
Tema pagesia.
Tema pagesia.
Bueno, jo crec que tothom té dret a protestar, tothom té dret a manifestar-se, tothom té dret a demanar doncs, millores, però hem de pensar que igual que el gremi dels taxistes, els ramaders, són dels pocs gremis que es poden organitzar i tallar autopistes i no passa res. Però com molta altra gent que vivim el dia a dia, molts autònoms, doncs, per exemple, no tenim aquesta capacitat, també tenim molts de problemes i ningú ens escolta. Jo crec que el tema de la pagesia s'hauria de treballar a fons, mirar l'arrel del problema, mirar el tema subvencions i això de plorar sempre, doncs, bueno, i es podria discutir. Però és un tema que cap polític li trobaràs, perquè és un sector que té molta potència, és un lobby molt potent i cap polític s'hi posarà de cul. Però és un tema que s'hauria d'arreglar de base.
Anem a escoltar en Joan Moret, de Revolta Pagesa. Ahir ens feia aquestes declaracions, precisament des de Coll d'Aras.
Un dia històric, creiem, avui, perquè la veritat és que aquest últim mes, o més d'un mes, hi ha moltíssima gent que ha treballat moltíssim per poder reunir des del País Basc fins a la Jonquera, molts ramaders espanyols, molts ramaders catalans i moltíssims de francesos per poder fer aquesta associació conjunta de ramaders i productors i molt contents que doncs, avui, el dia 3, esperem que sigui un dia històric i un punt i a part per Revolta Pagesa, que reivindica doncs, la seva vida, la veritat, perquè estem amb l'aigua al coll. Hem perdut moltíssimes coses, moltíssimes oportunitats, moltíssims tractes que havíem fet, pactes que havíem fet, que se n'han anat a l'aigua per culpa de les eleccions. No? Ara no sabem qui governarà ni qui entrarà, amb els d'aquí haurem de tornar a començar de zero i una mica també doncs, per això estem aquí el dia 3 de cares a Europa i de cares a Espanya i de cares a la Generalitat també, que es comencin a posar les piles els que vegin que potser hi seran ells a portar tot el tema. No? Això no és un vaixell fàcil de conduir i entenem que el Departament d'Agricultura porta molts problemes i molts pocs vots, però si ens deixen votar per hectàrees segur que som molt vots. Vull dir que al fi i al cap qui gestiona el 80% del territori són els pagesos.
és per fer passar les reivindicacions comuns. Ara som en manifestació junts amb Catalans del Nord i del Sud. La reivindicació és la desfiscalització del gasoil, de l'electricitat, i l'import de productes hors Unió Europea, que és a prix baix i no la mateixa reglamentació normativa. I aussi hi ha moltes sols d'explotació, molta burocràcia, molts papers de justificar tot el nostre treball, i és molt complicat de viure del treball que fem.
Agafant una mica el fil del que comentaves, Josep Maria, quan veiem els pagesos francesos, que allà no tenen cap mena de mania i bloquegen tot el país quan s'ho proposen, diguem-ne, allà estan agremiats? O són sindicats, diguem-ne, més potents que els d'aquí?
Tenen els sindicats, i ells han conservat les cambres d'agricultura, la xambra d'agricultura, que és un poder polític, per dir-ho d'alguna manera. Les cambres d'agricultura a França tenen molt de pes. El president de la Cambra d'Agricultura és un impulsor normalment del territori. Jo conec el de l'Arieja, en Philippe Lacuba, i és un activista però número 1. O, per exemple, coneixia doncs els d'aquí del Rosselló, que és en Michel Guallard, i aquest era un sindicalista que anava a buidar camions. I un dia li vaig demanar, escolta, Michel, ara que ets president de la Cambra d'Agricultura, com ho fem això? Diu, oh, ara tinc un poc més de problema perquè puc pas ser tan revolucionari, perquè tinc un càrrec important i llavors he de fer una mica d'equilibri, però és pas fàcil. Però hi són. És a dir, que d'alguna manera el govern, abans de fer qualsevol cosa, els té en compte. Els tenen en compte. I a més, si ells proposen iniciatives, les tenen en compte. Una altra cosa és que els pagesos francesos estan més quiets, tot i alguna revolta de tant en tant, perquè les subvencions de la Unió Europea, l'estat francès, les van poder negociar molt millor que l'estat espanyol. És a dir, que els pagesos francesos cobren molt més de subvenció que els d'aquí. I això també mitiga una mica, que de fet és un drama el fet que un sector hagi de viure de subvenció. Això ja és un problema, perquè a més a més és la manera perquè l'administració els té agafats, té collats. Si no fas bondat, si un dia pagès de Vallfogona crema el marge perquè d'això, i un dia és que no es pot fer foc, passen els rurals allà, foten la munta, i l'amenaça és que et traurem la PAC o et descontarem un 30% de la PAC, de la política agrària comunitària de subvenció, i això fa fer bondat a la gent.
Bé, recordem que entre les reivindicacions que hi ha és que més controls per als productes que s'importen, prioritzar el producte local i anul·lar impostos als combustibles que creuen que paguen per triplicat. Què podem fer els ciutadans en favor de la pagesia?
Bàsicament, comprar els seus productes. És a dir, comprar producte, allò que se'n diu de proximitat, que ara se'n parla tant, però em sembla que és obvi, que és la millor manera de fer-ho. Jo haig de dir una cosa, jo no hi entenc gens de tot això. Jo sóc un... Diguem-ne que si vaig anar allà va ser ben bé per solidaritat. Jo no he estat mai pagès, ni he estat mai armader, ni res. Però em sento solidari amb aquesta lluita, com amb moltes altres lluites, amb les lluites, perquè considero que sí que és veritat que la majoria d'explotacions agràries i ramaderes d'aquest país són, en general, familiars. I llavors... considero que obligar-los els obliguen a fer una feina burocràtica que els hi emmerda molt la cosa, i això els hi complica molt la vida. I a part d'això, això que has dit tu dels productes que arriben d'altres llocs, jo no estic en contra de la pagesia d'enlloc. O sigui, que la gent no es pensi, ah, aquest no vol que portin el menjar de no sé on. No. Primera, que trobo absurd que portin menjar de l'altra punta del món, si és aquí també, això ho trobo una mica absurd. Però si Europa imposa unes regulacions perquè hi ha una sèrie de productes que no es poden posar, per exemple, al camp perquè són perjudicials, el que no poden fer és permetre que vinguin de llocs on no existeixen aquestes regles, perquè llavors això juga brut. I juga brut amb la gent que treballa a la terra aquí.
Són dos aspectes, laboral, perquè la gent d'aquests països que estan treballant amb això tenen condicions laborals de drets inexistents i uns sous molt i molt baixos. Després, una trampa dels costos de transport, és a dir, enviar producte per avió, moltes coses de Sud-amèrica doncs venen amb avió, té un cost mediambiental i econòmic doncs molt important, ara bé, si després doncs subvencionem el combustible, el querosè dels avions i tota la història, i un problema és d'això, que els estats no tenen amics, tenen interessos entre ells. I és a dir, d'alguna manera, doncs amb el Marroc, doncs, si els hi ha de vendre armes, que Espanya és un país productor d'armes important, doncs si s'han de vendre armes al Marroc o Argèlia o països sud-americans a canvi de què han d'importar producció normalment agrícola, que aquests països més pobres és el que tenen, doncs es firma i ja està, i després els controls de duana han de ser molt i molt més flexibles que no pas els d'aquí.
Eh? Sí, sí, sí.
David.
Repeteixo. O sigui, és un tema que s'ha de mirar de base. No pot ser que un negoci sigui rendible perquè sigui subvencionat. Per tant, això primer de tot. La globalització ha fet molt de mal, capitalisme. El que no pot ser és que o sigui, un plàtan produït vés a saber quin país surti més barat doncs, que una fruita d'aquí. Com tampoc pot ser doncs, que una empresa d'aquí exporti els seus productes, per posar un exemple Noel, a més de 100 i pico països. Vale? Quin sentit té tot això a nivell energètic? Vull dir que em sembla que tota la societat hauria de frenar. És molt complicat, eh? És molt complicat perquè és que qui frena primer? Però és que hem entrat amb el sistema capitalista que ens aboca cap a l'absurditat de tot plegat i tot per benefici. D'uns quants, només, perquè tots els altres mal vivim.
Abans has comentat el tema dels autònoms, no? Que els autònoms generalment són, diguem-ne, de tota l'escala, un dels col·lectius més perjudicats per tal com està muntat tot el sistema.
I la burocràcia que tenim també és...
Però en canvi, parlant de la mobilització, com és que els autònoms no s'han mobilitzat en massa en perquè aquest país, tenint en compte que n'hi ha tants?
Són molts sectors diferents. No té res a veure un autònom doncs, que treballi, doncs, per exemple, com jo, amb el sector que treballo, doncs, com un autònom que sigui un llauner. No? O sigui, hi ha tanta varietat d'autònoms que potser ens hauríem de ficar tots d'acord i crear un sindicat d'autònoms, no ho sé.
O un gremi.
O un gremi d'autònoms. Però clar, és que... O sigui, jo ja puc anar-me a queixar. Vull dir...
Home, un gremi d'autònoms faria soroll, eh?
Home, clar que faria soroll, però s'hauria d'organitzar molt bé i segurament ens comprarien. Perquè això és normal. I tothom té un preu, uns el tenen molt baix, els altres el tenen molt alt, però potser seria l'única manera. Però ara, en aquests moments, el país, aquí, i a altres llocs, només es poden mobilitzar els que tenen vehicles per tallar els carrers de Barcelona a l'aeroport, taxistes, o els pagesos autopistes.
Home, cotxes, no? Crec que molts autònoms en deuen tenir de cotxe, no?
Sí, però clar...
Les poden fer servir per tallar.
Però no som un mateix sector. Clar, som molt diversos.
També hi ha molta gent que treballa al camp amb explotacions i són autònoms.
Sí, també. Però ells tenen... O sigui, és un sector, el sector ramader, el sector de la pagesia, el sector... Bueno, són sectors, el sector del taxis. La resta d'autònoms, on estem? On estem, clar?
Jo no ho sé, no he sent mai autònom, no ho sé.
Ah. Bé, un altre dels temes...
No te'n facis.
Un altre dels temes del dia és la nova llei de protecció de menors que avui, precisament, aprovarà el govern espanyol i que, atenció, inclourà en revisions al pediatre per detectar addiccions a la tecnologia i un ordre d'allotjament d'allunyament virtual. El borrador de l'avantprojecte de llei per als entorns digitals també introdueix 5 modificacions al Codi Penal com penes per la creació i difusió d'imatges o àudios de veu amb intel·ligència artificial de contingut sexual o especialment vexatori. Per tant, és una llei sense precedents que molts sectors reclamaven. Sense anar més lluny, hi ha un grup de pares que vol que amb tot el tema dels mòbils encara es vagi una mica més lluny. Escoltem, per exemple, en Xavi Casanova, de l'Associació d'Adolescents Sense Mòbils, que aquests últims dies deia això sobre la necessitat de regular no només l'ús, sinó ja també el fet de disposar d'un aparell en edats molt primerenques. L'escoltem.
No, ara ens constituïm com a associació. Per una banda, volem avançar en aquest compromís entre famílies, també voldrem fer un bon seguiment de les noves directrius que s'han fet a nivell d'escoles i d'espais educatius de prohibició dels mòbils. Creiem que això és molt important i ens dona la impressió que el curs vinent veurem molts menys mòbils en els infants, en els adolescents, i per nosaltres això és una molt bona notícia. I després també doncs, avançar a nivell regulatiu, no? Perquè creiem que les grans empreses tecnològiques, que són les que s'estan lucrant amb tota una dinàmica vinculada a xarxes socials, aplicacions i també telefonia, telèfons mòbils, doncs demanen d'una regulació molt més forta.
No havien vist els pares i mares manifestar-se d'una forma tan clara sobre aquesta qüestió fins ara, eh? Insistim, són declaracions d'en Xavi Casanovas, membre de l'Associació Adolescents Sense Mòbils, eh? I aquesta nova llei de protecció de menors que inclourà revisions al pediatre per detectar addiccions a la tecnologia i un ordre d'allunyament virtual. Que s'arribi aquí vol dir que la situació és especialment greu. Qui vol obrir el meló?
A mi aquestes coses em fan explotar el cap. A mi aquestes coses em fan espatar el cap. Jo, que sóc, ja abans ho deia, per mi, la roda ja és un invent diabòlic, per mi gairebé. Sóc tecnològicament
una anacoreta de la tecnologia.
No, pitjor. Jo crec que, no sé, jo crec que encara estic a les coves aquelles. I a mi aquestes coses és que, ja, clar que les entenc què m'expliquen, però em fan espatar el cap. Vull dir, un pare és incapaç d'agafar la seva criatura i tu, això s'ha acabat, el bròquil aquí. Està molt bé que es reguli, eh? Només faltaria, perquè sí, perquè si hi ha un problema, les institucions s'hi han d'implicar. Però és que sembla que tot ho deleguem en qui mana, i nosaltres en la nostra vida del dia a dia, jo no soc pare, eh? Ni pare ni mare, ni només soc oncle, i els oncles són privilegiats, perquè deixem fer en els amors el que els hi dona la gana. Però considero que està molt bé que es reclami això, però, coi, els pares també hem de vigilar.
Josep Maria.
Bé, això és un tema d'educació, és a dir, hauríem de començar, doncs, primer és complicat perquè amb el sector que es vol protegir són els que tenen més habilitat, vull dir, per fer manejar aquests aparells, vull dir, els pares moltes vegades el que han de demanar és amb els fills que els ensenyin per baixar una aplicació o l'altra, és a dir, que són molt més espavilats en aquest aspecte. Sí que el que deia l'Antoni, doncs, jo estic d'acord, és a dir, que primer és un tema d'educació, que són els primers que han de ficar una mica d'ordre, doncs, no amb el mòbil, sinó amb tot. És a dir, que el principi d'autoritat, vull dir que no ha de ser molt repressiva, però sí que hi ha de ser-hi, l'autoritat, falla en molts aspectes. Quan nosaltres érem petits i anàvem a l'escola i el mestre ens castigava, o ens pagava, que això està molt malament, però llavors era habitual, arribàvem a casa i ho dèiem, el mestre... Al principi ho dèiem, després ja no, perquè a casa deien alguna cosa que t'has fet que hagin castigat. Que hi havia un suport a l'autoritat. Ara és al revés. Arriba un nen a casa que el mestre l'ha castigat, els pares van a parlar i insultar el mestre.
A demanar explicacions.
Llavors aquí tenim un problema d'ordre, un problema de disciplina, un problema de cultura, una mica de respecte, i això ho complica una mica tot. Moltes vegades l'autoritat que no té el pare, que no tenen els mestres perquè tenen por, volen que ho faci l'administració. I sempre quan algú doncs, ha de fer una feina que no li toca, ja les que li toquen no les sol fer ben fetes, i aquestes que no li toquen doncs, és possible. O sigui, està bé, jo crec que està molt bé, doncs, la voluntat i la inquietud, i intentar, dintre el que es pugui, regular i mirar doncs, de que això doncs, tingui els efectes negatius mínims. És a dir, que tots veiem que el problema dels whatsapps i d'això que s'estan fent dels mòbils, el problema són doncs, la gent que surt a les nits i després d'una nit de gresca doncs, escriu coses que l'endemà doncs, té feina, sobretot els polítics, els que tenen càrrecs públics doncs, per poder-ho arreglar. És a dir, que tothom ha de ser conscient de que poder en alguns llocs determinats el mòbil per precaució s'ha de deixar.
No perdem de vista també a la intel·ligència artificial, que pot fer molt de mal perquè et pot agafar a tu mateix i fer-te dir coses que tu no has dit mai, diguem-ne, no? Uh-huh. Per tant, aquest és un element també a tenir en compte. David.
Vale. Respecte a la intel·ligència artificial. O sigui, la intel·ligència artificial no ens ha de fer por. Ens ha de fer por la intel·ligència humana, com utilitza la intel·ligència artificial.
Perdona, ara que dius això...
Perquè és que em fa més por aquesta.
El Manolo García va dir, la intel·ligència artificial no pot ser gaire intel·ligent si l'han inventat els humans.
Vull dir, clar, llavors la intel·ligència artificial amb mans inadequades, amb mans perverses, ja no només persones del carrer, sinó amb els estats, pot arribar a ser perillosa, però també pot arribar a ser molt bona. Tot depèn de l'ús que se'n faci. La regulació, jo crec que la regulació ha arribat a aquest punt doncs, perquè s'ha desmadrat molt la cosa, però no s'ha desmadrat la cosa per culpa de la tecnologia, s'ha desmadrat la cosa perquè O sigui, el que comentava una mica en Mia, no? O sigui, ningú neix ensenyat per ser pare. La societat va molt ràpida. Jo entenc que molts pares, doncs, per no tenir problemes amb els fills, acabin cedint a moltes coses, i això, doncs, al final ens porta en una situació que hem de fer que els altres, sigui l'escola, sigui la guarderia o sigui l'administració, ens controlin el que nosaltres hauríem de controlar a casa, però que se'ns ha desbordat. Vale? No tothom està capacitat per ser pare, i això potser seria una de les primeres coses que s'hauria de mirar a veure qui està capacitat i qui no. Ja sé que és molt fort, el que dic.
Sí que és molt fort, sí.
Però de la mateixa manera que et fan passar un test per si ets apte per tenir un animal o no, que també està bé, doncs potser també hauríem d'anar més enllà, perquè no tothom està capacitat per ser pare o mare.
Els que han d'adoptar o han d'acollir, déu-n'hi-do, els filtres que han de passar.
I els altres?
Això és un jardí molt perillós, aquest
sí. Els temes s'han de tractar.
Ho he dit molts cops, però clar, ho dius i penses, hòstia, està bé que hi hagi autoritat, però llavors ja entres en una cosa que ja és autoritarisme i aquí sí que em tira una mica enrere.
Sí, però si no et frenen una banda, et frenen l'altra.
Però sí, estic d'acord, a vegades dic, hòstia, dic, és que tothom pot ser pare o què, o mare. Clar, aquí estem parlant de pares en general, sí. I no és pas veritat, hi ha gent que no està preparada, tens tota la raó, és veritat. Penses que, hòstia, dir això et fa sentir una mica malament quan ho dius, però sí que és cert.
En qualsevol cas, tingueu en compte doncs, que a partir d'ara els pediatres, diguem-ne, poden fer certes recomanacions sobre la relació entre els nens i nenes i les pantalles, que en alguns casos són especialment addictius. Jo sempre faig la mateixa prova, deixeu els vostres fills i filles una estona enganxats amb una tablet i de cop i volta els hi preneu.
Ui.
Ja veureu quina reacció tenen.
Ja ho he vist en els meus nebots, això sí. I en els meus renebots també.
Ah, no, o fes-ho amb la parella.
Ah, bueno, jo això no ho he provat, veus?
Amb la marinada, igual potser...
No goses de fer-ho amb la
parella. Potser el pollastre és pitjor,
Sí, sí, també podria ser. Per cert, les empreses de més de 50 treballadors hauran de tenir protocols contra la discriminació LGTBIQ+. El govern espanyol pacta amb la patronal i els sindicats mesures contra la discriminació dels empleats d'aquest col·lectiu. Això... a Catalunya. Després ensenyarem una altra cosa.
Em toca a mi?
Et toca a tu.
Home, sí, tot el que sigui protegir el col·lectiu LGTB em sembla correcte. El que passa és que, com amb tot, que no hi hagi qui després se n'aprofiti, però sí que s'ha de legislar, evidentment. A una persona no se la pot discriminar per la seva orientació sexual ni pel seu gènere, vull dir, això està claríssim. S'hauria de mirar com és aquesta legislació. Jo, com que ara estic molt allunyat de l'activisme, perquè m'he jubilat fa anys i ara m'he jubilat de l'activisme també, no sé ben bé com va la llei, però considero que sí que s'ha de vigilar això, perquè sí que és veritat que de vegades pel sol fet de... Ja no crec tant com... Jo crec que ja no és tant la discriminació cap a la teva tendència sexual, que aquesta ja crec que està bastant més assumida, crec, voldria creure. Però sí amb la qüestió de gènere. Amb això em sembla que hi ha empreses que... Hi ha molta discriminació amb això, però clar, s'ha de fer molt ben fet, perquè després sempre surt l'aprofitat o aprofitada, o aprofitadi, que se'n pot beneficiar.
Però encara hi ha empreses que, de la mateixa manera que es rufen el nas, quan una dona, diguem-ne, en edat fèrtil, els hi demana feina i la pregunta és, vols tenir fills? En el cas del col·lectiu LGTBIQ+, que per cert cada dia s'hi posen més lletres...
Sí, poder que parin, sí, ja ho he dit diverses vegades.
Els suspensius.
En aquest cas... També hi ha persones que, en funció del seu aspecte, es poden sentir jutjades a l'hora d'anar a buscar feina?
Una cosa és que es puguin sentir jutjades i una altra cosa és que la jutgin. Perquè una persona es pot sentir jutjada i potser no ho és perquè són inseguretats pròpies de la persona. Llavors, aquí, jo conec gent que em diuen, és que no t'han mirat malament, és que tu t'ho creus, perquè et sents insegur o insegura. Però sí que és cert que de vegades una persona, per exemple, amb molta ploma, un home que tingui molta ploma i que vagi a demanar, doncs sí que és veritat que de vegades ja d'entrada ja no ho voldran. Jo crec que això cada vegada... Jo crec que això va desapareixent. Espero... Jo m'agradaria creure que això desapareix, que va desapareixent. aquesta discriminació pel sol fet de l'aspecte que tens. Crec que és més discriminatori, per exemple, una persona que vagi carregada de piercings o tatuatges, poder és més discriminada que no pas una persona que potser tingui ploma o una noia que tingui molt aspecte així, molt, molt varonil. Bueno, estic fent un servir un llenguatge que és molt, que molta gent me'l criticarà, però és que bueno, jo tinc una edat i ja no puc canviar de manera de parlar. I a més no vull. Sí. Però és el que dic, moltes vegades la discriminació no és tant que tu et discriminin perquè ets això o això, sinó perquè tu potser tu penses que t'estan discriminant per això, que això també pot passar. Per això jo crec que són inseguretats pròpies de la persona. I amb això, lluitar-hi, has de lluitar-hi tu. No pot lluitar ningú per tu.
Un cop entri en vigor la nova normativa, empreses i treballadors tindran 3 mesos per renegociar els seus convenis i aprovar les noves mesures, entre les quals es preveu, atenció, plans d'acompanyament a les persones trans o protocols d'antiassetjament. Aquests últims afectaran totes les persones que treballin a l'empresa i hauran de recollir un compromís explícit i ferm de tolerància zero, respectant els principis d'intimitat, confidencialitat, protecció i restitució, a més de prohibir les represàlies. També es preveuen mesures de formació per la igualtat i no discriminació, incloent-hi mòduls formatius específics que incideixin en la igualtat de tracte i oportunitat, sensibilització i llenguatge. Per tant, allò del maricón, diguem-ne, a la feina ja no estarà permès. A més de mecanismes de gestió preventiva dels riscos psicosocials. Segons detallen fonts del Ministeri, els empleats s'hi hauran de comprometre per escrit i Inspecció de Treball vetllarà pel seu compliment, com ha detallat Yolanda Díaz en una entrevista emesa a La Sexta a les últimes hores. Josep Maria, com ho veus?
Bé, a vegades l'administració té idees bones, però s'ha de mirar que això doncs, no sigui contraproduent. És a dir, moltes vegades quan es vol sobreprotegir algú, té un efecte contrari. És a dir, si el fet de llogar algú trans pot requerir doncs, tot un seguit d'acompanyaments, etcètera, etcètera, llavors pot ser que hi hagi un filtre per evitar problemes. Dir, això ha passat amb la llei de l'habitatge, fa falta molt d'habitatge, l'administració diu, doncs, obligarem els constructors a ficar un 20, 30, 40% d'habitatge social. Doncs molt bé, es va paralitzar la construcció d'habitatge, ni social ni no social. Es va paralitzar fer habitatge, és a dir, la idea és bona, però el resultat és dolent. És a dir, que això s'ha de mesurar molt bé. Això és un tema cultural. Si hi ha prou cultura, és cultura la gent i respecte. Si això existeix, no fa faltes normatives. Quan s'han de fer normatives és que ja tenim un problema que ve de més amunt. És a dir que...
David.
Sí, no, una mica el que dieu. I amb tot el que sigui protegir a les persones, pel que sigui, i... no. Sigui trans, sigui homosexual, sigui vegà, sigui negre, sigui indi, vull dir, tot el que protegeixi està molt bé. El que passa que, el que diu en Mia, sí que s'ha de mirar molt bé la lletra petita i mirar si això al final et pot causar problemes a dins la mateixa empresa. Vull dir, el que s'ha de fer és, o el que hauria de ser és que la normalitat del dia a dia ens permetés doncs, que qualsevol persona a una feina, la que sigui, doncs sigui tractada bé. El que passa que també sí que sabem doncs, que això no passa. I llavors per això doncs, potser es creen... s'ha de regular d'alguna manera. El que passa que tot el que sigui regular, et pots perdre per... O sigui, es pot controlar molta cosa, però hi ha coses que igual se't poden escapar. Vull dir que és molt complicat, és molt complicat.
És que a més hi ha un perill que tu ja has assenyalat. I és que...
I clar, que és la diferència ja d'entrada.
Exacte.
És que o sigui, això, estàs, ja l'estàs assenyalant. Ja
està, exacte. Estàs apuntant... Si una persona trans entra a la feina, és una persona trans. Pum. Però clar, si fas d'aquesta legislació tan estricta i tan regulada, estàs marcant aquella persona. L'estàs, d'entrada, l'estàs discriminant. Perquè l'estàs marcant com a diferent de l'altra gent. I precisament es tracta de fer tot el contrari. Tots som iguals. I a la feina hem de treballar. Ja està, és el que hi ha. Ara, sí que és veritat que no s'ha de permetre de cap de les maneres que una persona, pel sol fet de ser o trans o el que sigui, o maricón, com has dit tu, que sigui l'asa dels cops. Això tampoc. Però continuo dient que està molt bé que es legisli, però jo és que ho he trobat molt embolicat tot. A més, obligar a fer cursets, això pot ser contraproduent, perquè jo crec que és molt millor parlar amb la gent sense fer cursets i dir, escolteu, a veure, què passa això, tal i qual, si és que cal. si és que cal. Perquè potser una empresa no cal fer tot aquest protocol, perquè resulta que tothom que ha entrat una persona trans i a tothom li sembla molt bé i ningú en fa cap mena de cas. És una treballadora o un treballador més, ja està. Les legislacions de vegades ho emmerden tot.
De tot el col·lectiu LGTBIQ+, diguem-ne, en aquest moment el col·lectiu trans és segurament el que té més problemes per sentir-se acceptat o perquè els acceptin?
Jo crec que sí, perquè és molt més complicat d'entendre per a molta gent. O sigui, la gent té molt, jo crec que majoritàriament la gent té molt assumida que una persona, que un home sigui homosexual o una dona sigui homosexual. Jo crec que això no tothom, sempre hi haurà aquell grupet que no vol saber res i que... Però, en general, crec que està molt més acceptat. En general, acceptat, entès. O sigui, no cal acceptar res, ho entens o no ho entens, punt, ja està. Però amb el col·lectiu trans jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè és una cosa que és molt més complicada d'explicar. És complicat.
També hi ha debat dintre del propi col·lectiu, diguem-ne, no?
Bueno, digue-m'ho a mi. sí, és complicat. És complicat de fer entendre. També és complicat el no binarisme. Com expliques a una persona que no és ni se sent home ni se sent dona? Molta gent, jo em veig incapaç d'explicar-ho. Em costa molt d'explicar. I llavors l'únic que em queda és, escolta, no cal ni que ho entengueu, senzillament. Us sembla bé, no us sembla malament, però no emprenyava aquesta persona. Ja està.
Molt bé, doncs veurem com evoluciona tot això. En definitiva, a partir d'ara les empreses això de més de 50 treballadors hauran de tenir en compte totes aquestes qüestions. Però encara sobre això tenim una altra cosa. Mira què va dir el Papa l'altre dia. Hi ha ahí demasiado mariconeo. Aquest és el polèmic comentari sobre els seminaristes homosexuals, unes declaracions que suposo que el Papa li va trair el subconscient, però es va acabar disculpant. Són unes imatges que estem veient ara per Olot Televisió, de la BBC News. Però que vaja, van saltar arreu del món.
Bueno, sense comentaris, perquè és que... Sí. És una frase que...
La pregunta que ara segurament...
Que no l'havia d'haver dit,
ja està. Moltes persones es diran a casa. Però s'equivoca el Papa?
No. Tampoc s'equivocaria si digués que ja se'n va...
No, però quin problema hi ha que hi hagi mariconeig a dins de l'Església? Em preocupa més que hi hagi pederastes a dins de l'Església.
O sigui, en lloc d'això hagués dit massa pederàstia en el... Llavors hagués dit, però clar, massa mariconeig, no? El que han de fer a l'Església Catòlica, a mi m'és igual perquè ja sabeu que jo sóc ateu i m'és igual.
Ser bones persones.
Però jo crec que la gent ha de ser bona gent. I llavors, el que s'ha de mirar i el que haurien de mirar també l'Església Catòlica, jo crec que ja és que els capellans puguin casar-se, puguin tenir vida, que no hagin de ser cèlibes, perquè això crea molts problemes. El celibat crea molts problemes, perquè has de ser molt fort per estar tota la teva vida aguantant-te.
A contra natura. Exacte.
Tota la teva vida aguantant-te.
Però som animals, no?
Sí, sí.
Llavors, massa mariconeig, bueno, ja ho sabem, que pot haver-n'hi, sí, clar, però també hi ha molta pederàstia i no va pas dir-ho.
Ah, exacte.
I per mi és molt més greu.
No, és que és... No, és greu. O sigui, és que l'altre no és greu.
Perquè, en canvi, dues persones adultes en un seminari que foten el que els doni l'any, que no importa.
Que...
Tot però,
que,
clar, la pederàstia...
Aquest Papa és dels pocs que ha afrontat el tema.
Exacte, i és que em va sorprendre.
Aquí se li va escapar, se li va patinar. Sí.
Perquè és un home més popular.
Sí. Ell va dir mitjà. Com és en italià? A veure, maricones, froixone, i era una cosa com froixanaia, una cosa així, no me'n recordo quina paraula és, aquesta no me'n recordo.
La traducció no és ben literal.
I, sí.
Però que era en plan carinyós o en plan...
En plan d'una mica de broma,
conya,
no?
Sí, sí.
Però clar, dius, hòstia, cony, que ets el Papa de Roma, per l'amor de Déu, que no ets, que no estàs a la cafeteria de l'estació d'autobús a fora fumant un puro.
Bueno, que deixin entrar dones i potser s'acabarà.
Ah, també,
no? Bueno, si els preocupa el tema
també
aquest.
També hauria d'haver-hi sacerdoci femení, que és una exacte. Cosa que també més, podia que comencin a posar-s'hi.
O que en lloc del papa hi hagués la mama.
Bueno, ja pot ser. Bueno, no, perquè... No.
La mama.
Ja ho heu dit.
Sí. S'ho m'ha gastat
la mama. No, molt malament.
Josep Maria, sí. Posa ordre.
Perdoneu, ens n'hem anat una mica per les
mànigues. No, bueno, això és la vida.
Posa ordre. Dintre
com diuen jo, som animals.
Aquest papa ha afrontat temes, i que suposo que ha relliscat una mica.
Jo també acabo de relliscar ara.
En tema doncs, més col·loquial i tota la història, però el tema de la pederàstia, que és complicat, doncs, ho ha afrontat. que per cert està molt qüestionat i té molts enemics, i segurament que aquesta filtració que hi ha hagut, si no hi hagués hagut aquests enemics que té per altres qüestions, pel tema de la banca, pel tema de la pederàstia, no hauria arribat a posar-se. És una dada que té, ha tingut voluntat d'afrontar una mica els grans problemes de l'Església, que són molts, tot i que després de 2.000 anys continuen tinguent molt de patrimoni i tinguent molts adeptes.
Consideres que si els capellans es poguessin casar i tenir una vida, diguem-ne, normal, com l'entenem, diguem, la resta de gent que no estem dintre de l'Església, s'acabarien molts dels problemes que ha tingut l'Església històricament? Ara parlo, per exemple, amb temes de pedràstia, o amb temes d'abús sexual...
Formaria part més de la normalitat de la gent. És a dir, seria una cosa molt més natural que no pas obligar alguna persona a renunciar a unes certes coses. És a dir, que això és una mica com les herències. Tu no pots renunciar anticipadament a una herència fins que et toca. És a dir, que li va passar al bisbe de Solsona, que el tio es va enamorar, i va ser un escàndol. Un no pot dir, jo seré cèlibat tota la vida, no, perquè hi pot haver una circumstància que t'enamoris, que això és un fet ben natural, i que després això, per tant, el fet de renunciar a casar-se, autoobligar-se al celibat, és això va contra la llei. És a dir, això que va fer el rei quan Felip VI, quan va dir que renunciava a l'herència del seu pare...
Sí, vaig quedar molt sorprès.
No, té, des d'un punt de vista jurídic, és nul. Perquè un no pot renunciar a una cosa abans que li toqui. El dia que es mori el vell, que no deu faltar molt de temps, llavors el vull veure, que digui, no, de tots aquells pillots que hi ha a Suïssa, no vull res. Llavors és el moment. Li hem de recordar, perquè com que ho va dir, li ha de recordar.
Sí, que les hemeroteques són traïdores, eh?
I que es retorni allà on toca,
Jo, el fet de casar-se o no casar-se, no sé si arreglaria el tema de la pederàstia, perquè jo crec que és un tema que va més enllà de la capacitat de matrimoni, no? I tampoc sé si el matrimoni és la millor... Sí, la millor solució, no? Vull dir, també, potser aquí ens han enganyat. Vull dir, hi ha altres fórmules que igual funcionen millor com a matrimoni. No ho sé. Crec que no seria la solució.
Però vaja, que en qualsevol cas, escolta'm...
Lo normal seria que poguessin actuar com a persones, diguem, normals, no? O sigui, que collons, que si s'enamoren, doncs...
Com animals, no? Diguem-ne.
Bueno, com animals tampoc, perquè clar, si
fessin... Bueno, des del punt de vista sexual, sí.
Bueno, però si fessin com els bonobos, estarien tot el dia masturbant-se entre ells.
Posaria mal diàleg.
Llavors, no sé si solucionaríem gaires problemes.
Tot el que sigui regular via prohibicions no és passa.
No és bo. Alguna cosa més?
Sí, també estic d'acord amb ell en què realment la qüestió de pederasta, la pederàstia no se soluciona amb el matrimoni. La majoria de pederastes, molts pederastes són casats. Vull dir que...
És una altra història.
Això no ho soluciona. Però sí que la tensió sexual que pot tenir una persona que ha estat tota la vida esforçant-se per no caure en la tentació, jo crec que sí, en gran part sí que solucionaria, jo crec que una part d'aquests problemes sí. La pederàstia no, eh?
No, la pederàstia no.
Perquè la pederàstia no té res a veure. La pederàstia... Hi ha molts pederastes que són casats.
Sí, no, i a part que també està molt relacionada en tots aquells sectors on hi ha mainada. Casals, gimnasos...
Entrenadors, monitors... Que aquí també val a dir que s'ha carregat contra l'Església, que té la seva part i la seva responsabilitat.
Perquè ho han callat.
Molt important.
Però
representa un tant per cent petit.
Del que és el general de la
Església. Perquè normalment el tema de l'abús de menors forma part de l'entorn familiar.
I tant.
Més d'un 80%.
I també hi ha un altre problema que és molt gros.
Aquí es agafa el foc, que sembla que la gent es queda més tranquil amb l'Església, però bé, l'entorn familiar té un component percentual molt i molt elevat.
I també m'agradaria moltíssim puntualitzar una cosa que hi ha molta gent que confon molt, pederàstia amb homosexualitat. No. No i no. Que quedi ben clar això, és una cosa que molta gent confon. Es pensen que la pederàstia va lligada a l'homosexualitat. No. No. De cap manera. I això s'ha d'insistir molt.
Això és important que ho deixis clar, tenint en compte també que molts dels casos de pederàstia que han sortit en el si de l'Església eren protagonitzats per homes i després s'ha fet una connexió, diguem-ne, perillosa cap al col·lectiu homosexual.
Perillosa i interessada. Moltes vegades és per ignorància, però moltes vegades és interessada aquesta connexió.
Una mica també com el que va passar amb la sida en el seu moment, no?
Oh, i tant, completament. No fa gaire vaig llegir un llibre d'un escriptor francès que parla de l'arribada de la sida als anys 80, els primers casos que van arribar a França, i parla precisament d'això, de l'anatema, de l'estigma que es va crear sobre la comunitat homosexual masculina, sobre els drogadictes, els yonquis, bàsicament. L'estigma va ser bestial i va trigar, jo crec que una mica s'arrossega encara, però en aquelles èpoques era terrible. Era terrible. O sigui, homosexual, sida.
Encara creus que avui es manté això?
Pot haver-hi gent que encara ho cregui, però jo crec que no, perquè és que s'ha estès tantíssim. A més, ara, com que les nostres societats occidentals ja ho tenim això com una malaltia crònica, doncs ja...
Però perquè ha sortit medicament.
La gent ja no se'n preocupa gaire.
Des del punt de vista mèdic s'ha solucionat.
Clar, als països occidentals, que tenim la sort, en els que tenim la sort de comptar amb un sistema sanitari que ens protegeix, clar, perquè també hi ha països occidentals on el sistema sanitari el protegeix gent.
Si no pagues, no protegeix gent.
Aquest sistema sanitari magnífic universal el devem amb l'Ernest Lluch, amb l'honorat Ernest Lluch.
Sí, i tant.
Aquest és el que va crear aquest sistema, que és una joia.
Ernest Lluch, sempre el recordem perquè havia estat precisament col·laborador d'aquesta casa durant molts anys. Toni Boixadors, gràcies. Ah. David Serra Mitjana, gràcies.
A tu.
I gràcies a Josep Maria Ginebreda.
Vosaltres.
Segurament ens veiem després de l'estiu, si vostès volen.
Bon estiu.
Bon estiu, gaudeix de l'aniversari i de tot el que ve.
Exacte, així ho farem.
Doncs vinga, que vagi molt bé.
Molt bé.
Gràcies a tots. Salut, fins demà al Des d'aquí, a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Gràcies per la confiança.